Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Salve Regina.
Us hem ofert el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Aigua, un bé per a tothom. El darrer número del setmanari Catalunya Cristiana, Monsenyor Fernando Chica, subratlla que l'aigua és un element preciós i imprescindible per al desenvolupament de les persones i els pobles, i proposa: redoblem els nostres esforços, purifiquem la nostra consciència amb gestos personals i iniciatives tendents a erradicar qualsevol malbaratament d'aigua.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Rifferra Café. Empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
La Basílica de la Mercè i el Club Més Amics et porten de ruta a Noruega, la ruta de Nidaros, on seràs testimoni de la màgia dels fiords i coneixeràs també Alesund, Trondheim, Bergen, Oslo i molt més. Del 3 al 10 de juliol, la ruta de Nidaros, a Noruega, amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
BMO Advocats. Assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Molt bona tarda, siguin molt benvinguts a una nova edició de Més enllà de la parròquia, un programa on contem amb el control tècnic Antoni Huguet i la responsable de producció Virgínia Espadaler i Joan Trias, qui els parla. Preparats per anar més enllà de la parròquia? Doncs vinga, som-hi.
A Ràdio Estel, Més enllà de la parròquia.
Avui començarem amb una entrevista molt interessant amb Roser Sindrelli i Maria José Postigo, responsables del Departament de Parròquies de Mans Unides. Benvingudes a totes dues a l'estudi de Ràdio Estel. Què tal,
com
estan?
Bon dia.
Mans Unides, eh? Mans Unides, es fomenten els valors de la doctrina social de l'Església Catòlica?
Sí, sí, naturalment. Ja, la pregunta al principi era si ens fonamenta, oi? Doncs, esclar, va estar fundada als anys 59, que ara estem celebrant el 60 aniversari, i darrere d'aquesta data ja teníem alguna encíclica sobre la vida social, no? L'aspecte social. I en el 61 ja va ser el remate amb la Mater et Magistra, i després en el 67 amb la Populorum Progressio, tot això, com que acabava de començar aquesta ONG, es va engrescar, diríem, a la força.
Ara en recordava 60 aniversari. Quina valoració en fan d'aquests 60 anys de Mans Unides?
Bé, jo em sembla que hem fet molta feina i que hem anat creixent amb alguns alts i baixos degut a, també, doncs, a la qüestió econòmica, no? Fa uns anys vam tenir una davallada de recaptació, ha tornat a pujar una mica, però hem pogut fer moltes coses. Jo crec que és una valoració molt positiva.
Què defensa? Quins drets defensa l'ONG?
Bueno, sobretot defensa els drets de les dones. Està molt vinculat a les dones, encara que té diversos camps d'actuació, els projectes que es fan. Les dones sempre pensem en elles perquè són el motor de la família, sobretot en aquests països del sud. Són els que fan la feina, els que tiren endavant la casa, la família, i llavors tot el que dirigim amb elles, doncs és sempre productiu.
Com que som responsables del Departament de Parròquies de Mans Unides, deixin que els hi pregunti, doncs, quin ha de ser el paper de la dona a la parròquia? Ara em riu, eh?
Sí. Bueno, perquè el paper no pot ser més gran del que es dona en general a l'Església, no? Bueno, sí, que l'Església dona a les dones. Moltes dones, he sentit jo a vegades, que deien, són com els escolans, estem disposats a tot, sobretot la catequesi pesa sobre les dones, molta feina, no en parlem a vegades de la neteja i tot això, quan és voluntària de la causa sobre les dones, però després a l'hora de la veritat, de prendre les decisions, potser no compten tant.
No hi compten tant, eh?
Sí.
Quins projectes té ara mateix l'ONG a Catalunya?
Doncs ara mateix, aquest any, el 2019, fem per... Bueno, a Catalunya hi ha... Són 10 diòcesis, per tant, i cada una és independent. Nosaltres, com que depenem de la delegació d'aquí a Barcelona, i Barcelona comprèn la ciutat de Barcelona, Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat, i també la part del Maresme que arriba que va des de Badalona fins a Mataró. Aleshores, normalment fem un o dos projectes, depèn de l'amplitud d'aquest projecte, del que puja econòmicament, doncs fem un, dos, tres projectes per Barcelona, Hospitalet i Cornellà, i després en fem, solem fer un per el Maresme. Aquest any tenim dos per Barcelona, un està dedicat a Togo i un altre a Etiòpia. El de Togo és una ampliació d'un complex educatiu que Mans Unides ja hi havia participat i ara ens demanen doncs, una construcció d'un nou edifici que tindrà 366 metres quadrats i hi haurà 5 aules i després dos blocs que hi haurà serveis sanitaris perquè allà molta gent no té serveis sanitaris i aleshores allà fan també, doncs ajuden sobretot els nanos o les mares que arriben amb els nanos. I això és el que llavors repercutirà doncs, més escolars, més o menys seran doncs, uns... repercutirà directament a 200 nois i noies i indirectament també uns 2.000 persones, perquè, clar, s'amplia les famílies i altres escolars. Això és la part d'aquesta de Togo. I després en tenim un altre, el d'Etiòpia, que està destinat a la millora d'agricultura, diguem-ne. I aleshores, doncs, es donen... se'ls dona eines per saber cultivar millor la terra, se'ls dona, doncs se'ls donaran llavors millorades, perquè degut a les pluges, que no hi ha pluges, i que les pluges són molt inestables i canvien de lloc, doncs també hi ha molta sequera. Llavors, i el terra doncs, no és fèrtil. Se'ls dona fertilitzants i llavors millorades perquè sorgeixin més les plantes, sobretot de cereals. I també l'altra part seria per donar-los unes cabres, uns 800 cabres i ovelles, i se'ls instrueix una mica doncs, com fer millorar el rendiment d'aquestes, tant de la part d'agricultura com de la ramaderia. I això és aquests altres. Són gent molt, molt, molt necessitada, no? I després el que tenim al Maresme, és pel Perú. És la zona de l'Amazones, zona rural, que és per ajudar els pobles indígenes que es diuen Abajún, i estan molt marginats, sobretot per l'invasió de les empreses multinacionals d'hidrocarburs que els hi van traient el seu territori, els van apartant i, a més, doncs, enrareixen el medi ambient. I en allà també se'ls ensenyarà doncs, a beneficiar-se amb el que puguin dels cultius dels que tinguin al voltant. I una cosa molt important, se'ls ensenyarà també els drets que tenen ells, perquè després ells, a mesura que els van envaint, es puguin anar defensant, perquè no ho saben. O sigui, com que no en tenen ni idea, llavors els altres van intentant, i ensenyar-los a poder quins drets tenen ells per defensar-se de tota aquesta invasió i tot això.
Ara, parlant de tots aquests projectes, em feia pensar que nosaltres siguem responsables o corresponsables, directes o indirectes, de que hi hagi misèria a certes zones d'altres països, ens ha de fer també responsables i corresponsables de l'ajuda als altres països?
Clar.
Sí, eh?
És evident que sí. Perquè si no estem sensibilitzats en aquests punts, llavors no rutlla res dels projectes que puguem fer. Em sembla que són coses puntuals, però no ha de ser, diríem, una línia d'actuació.
Quina funció tenen les parròquies dins de l'ONG, dins de Mans Unides?
Ja sabem que les parròquies, en principi, són el nucli principal per la vida cristiana i d'aquí ha de sortir tot el coneixement de l'Evangeli, la vivència, però una dimensió gran és la vivència de l'aspecte social que té la nostra missió cristiana, pensant pels demés. O sigui, són principalment, nosaltres sempre els diem que és gràcies a les parròquies que se sensibilitza el poble de Déu, perquè nosaltres des dels despatxos no podem arribar. Les parròquies sí. Sovint responen bastant bé, sovint, però a vegades sempre n'hi ha algunes que responen molt millor, com per els grups, no? Podem parlar ara dels grups. Doncs tenim alguna parròquia aquí a Hospitalet que funciona perquè, a més del rector que es preocupa, però hi ha també un grup de gent de la parròquia que han fet com un grup de Mans Unides i fan d'enllaç amb nosaltres, fan ells mateixos activitats per sensibilitzar la gent, per recol·lectar diners. I, esclar, l'ideal sempre és que en les altres parròquies també sorgeixi això. Uh-huh. Ara en tenim un que està en preparació, hi ha el Canteu de Premià de Mar... Aquí a Barcelona és difícil.
Ja
els pobles hauria de ser més fàcil, perquè a Barcelona és molt difícil, perquè la gent, relacionant la gent de la parròquia, encara que es coneixen, però o diuen ja ho fem tots els mateixos, aquelles coses que passen.
Em parlava d'una paraula molt important, que és la sensibilització.
Sí,
és estem en un segle XXI ple de tecnologia, un món ple de presses, un món on la gent s'hi fixa poc en els demés, encara que visquin al costat de casa... Sí. Cal molta sensibilització. I què fa Mans Unides per aquesta sensibilització?
La majoria dels actes que fem ho fem en funció de que hi hagi de sensibilitzar la gent fins als problemes que existeixen avui dia. La conseqüència lògica o pràctica després és l'aportació de diners perquè aquests projectes es puguin realitzar. Però no és el principal. El principal és la sensibilització. Perquè si no...
Sí, hauria de ser ja des de molt al començament. Per exemple, amb això de la sensibilització tenim justament a Premià hi ha una parròquia que des de ja fa 9 anys amb els nanos de primària fan fer una... mirant el projecte que tenen que els hi hem dedicat nosaltres a l'any de Mans Unides, doncs els hi fan fer uns dibuixos i llavors fan un concurs de dibuixos, després els hi donen premis i ja és una manera de... seria l'ideal, no? Des d'allà molt començament, perquè després hi ha molta gent que es despista a mida que es fa gran. Després tornes a ficar-t'hi, però hi ha un moment de la vida, no?, que la gent es despista un xic.
Ens parlaven de l'origen de l'ONG, de Mans Unides, en general, eh? Però quin és l'origen de Mans Unides a Catalunya?
Bueno, en definitiva, l'origen de Mans Unides és el mateix aquí que tot arreu, que tot Espanya. És una ONG espanyola, no és internacional, encara que està lligada amb alguns... lligada, tenen contactes amb altres internacionals, no? Però és... l'any 55 va ser, amb la Unió Mundial d'Organitzacions Femenines Catòliques va declarar la guerra contra la fam. I aleshores això ho va recollir les dones d'Acció Catòlica. I aleshores es van juntar aquí a Catalunya i a tot Espanya i van crear la campanya de la fam que es deia abans. La campanya de la fam... que es feia el sopar de la fam a les parròquies, que es recaptava diners i es feia una col·lecta, no? I la primera col·lecta va ser en l'any 59. I després aquesta campanya de la fam va esdevenir Mans Unides.
Vostè em parlava de quan es feien... aquests projectes que estan fent, per fer una escola, per exemple, per ajudar a Etiòpia, als cultius. Quan un projecte s'acaba i s'acaba correctament, com aquella idea que tenien a l'inici, com se senten vostès? Quina satisfacció senten?
Doncs és una gran satisfacció i el que intentem, que a vegades ho aconseguim i a vegades no, és que quan s'acaba un projecte des de Madrid, que hi ha la central... intentem que ens enviïn algunes fotografies del projecte ja acabat, que a vegades hi ha unes cartes d'agraïment del centre que s'ha creat allà, o s'ha refet, o s'ha ampliat, i el que intentem fer aleshores és fer partícips a la gent de les parròquies. Llavors, quan tenim tota aquesta documentació, fem una mena que nosaltres en diem una carta il·lustrada, així és un nom una mica de estar per casa, i res, de dinar 4, doncs les fotografies, un tros de carta, per exemple, i els diem als mossens, als rectors, que si volen que ho posin en el suro de l'església perquè la gent, els fidels, puguin veure que efectivament els que es demana i es recull arriba a bon port.
El que passa és que les preocupacions de Mans Unides és que justament que els projectes s'acabin, però no s'acabin. És a dir, que la gent continuï responsable del que s'ha fet durant un temps, un any o dos anys o diversos anys. O sigui, s'acaba, però confiant i comptant, segons ha sigut ja la preparació, doncs que el projecte continuï viu en quant als resultats. que allò no es faci malbé, que allò no es deixi caure.
Sí. De fet, per exemple, hi ha un hospital a Gambo, que tenim... Anem bé?
Sí, 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 anem perfecte.
Que hi ha un pediatre de Granollers que quan estava fent pràctics a l'estiu, a part que va anar a Sud-amèrica, també va anar a Etiòpia, i allà va entrar en aquest... A les estius anava per ajudar en aquest hospital. Aleshores, aquest hospital l'havia creat Mans Unides, l'havia fet, diguem-ne, la part estructural, i ell s'hi va implicar molt i va acabar la carrera, va fer pediatria, o sigui, i és un noi jove perquè acaba la carrera ara, i a més va fer medicina tropical, i ara ja viuen allà, definitivament. I aquest hospital l'hem anat ampliant, Mans Unides, no sé si també amb més gent, no sé si només amb Mans Unides, però s'ha anat ampliant i ara ell ha sigut el director, però ell va creant... va donant informació o va ajudant a tots els altres que hi hagin, perquè després, quan ell se'n vagi a un altre lloc, aquell hospital està funcionant bé. O sigui que hi dona, doncs, formació a les senyores, per exemple, que se'n van a casa seva perquè puguin cuidar les criatures que han nascut, i donant formació a tota la gent que estan allà.
Déu-n'hi-do. Els hi preguntava, jo no sé si vostès han viatjat en aquests països anteriorment o ho faran o no, però quina és la sensació que reben almenys de la gent que viatja allà, que va de Barcelona amb totes unes comoditats, amb un nivell de vida prou digne, i es troba tot el que es troba, no?
La reacció d'ells o la reacció nostra?
D'ells, de la gent que va i després torna, i clar...
No, la reacció... Nosaltres, Mans Unides, en general, ja sempre tenen uns responsables. A Àfrica hi ha diverses zones i sempre hi ha el mateix. I sí que una vegada a l'any es fa un viatge de formació. Nosaltres, en concret, no hem anat a cap. Però hi ha uns viatges de formació que van a veure un projecte i llavors estan allà amb la gent. Normalment els arriben molt bé. Molt contents, molt satisfets d'haver rebut, perquè veuen que han millorat. Ells, mentre no surten d'allà, tampoc veuen tantes coses. Vull dir que ells veuen que han millorat o l'assistència sanitària o l'agricultura fent pous o el que sigui, i sempre estan molt agraïts, amb uns grans somriures.
Avui dia existeix algun país on falta solucionar totes les necessitats bàsiques de les persones?
Sí. En realitat hi ha una llista internacional, que no sé exactament com es diu, però hi ha 48 països.
48 països,
48 països que estan en aquesta... molts, que estan en aquesta llista. A Àfrica, d'aquests, n'hi han 34 a l'Àfrica, que podria ser, per donar un exemple, Mauritània, Moçambic. Ara Moçambic ja estava prou depauperada amb el cicló, doncs tot el poc que tenien d'infraestructures i persones se n'han anat a l'aire, no? Vull dir, ara s'ha de refer tot. Després, n'hi ha 13 a l'Àsia, d'aquests països, i després tenim Haití, que Haití és l'únic de la part de Centroamèrica o el Carib que és el que està dintre la llista. I, és clar, la pobresa és integral, vull dir que quan un país li manca, té molta pobresa, va malament l'agricultura, la sanitat, les escoles, tot alhora. No és que només sigui que vagi malament la sanitat o que manqui de l'agricultura, és tot al mateix temps, vull dir que és una cosa molt àmplia.
I en parlàvem també de que Mans Unides és una institució, evidentment, espanyola, però que hi col·labora, també, especialment amb altres organitzacions internacionals. Amb quines, per exemple?
Jo ara exactament als internacionals no li puc dir. El que sí que... Aquí sí que es col·labora amb...
Aquí es col·labora, almenys a Catalunya, es col·labora amb Cristianisme i Justícia, i amb Justícia i Pau, també Càritas, participem en el mateix... projectes de formació, més que tot.
O sigui, grups de juristes... Grup de juristes Roca i Ventura, també.
Ah, això mateix, sí.
Internacionals n'hi ha diverses, però jo ara exactament no sé dir els noms.
Fan falta joves vinculats al voluntariat?
Ui, tant.
Sí. Sí, perquè normalment la mitjana d'edat és elevada. De tota manera, l'altre dia que aquella primera reunió que hem comentat a Premià per formar un grup parroquial, ens vam sorprendre perquè hi havia nenes de 17, i 20 i algo anys, o sigui que això és... Normalment quan anem una cosa d'aquesta sempre som persones ja una mica granadetes, diguem-ne. I ens va sorprendre i ens va fer molta il·lusió, perquè això és, ha de ser, hauria de ser així, no? Que anéssim pujant. Però jo, com comentàvem abans, no? Que hi ha un terme, un espai a la vida que la gent es desentén una mica. Vull dir que si es va fomentant des de l'inici o des de la joventut o des de... aniria potser... hi hauria més de voluntaris. Falten.
Tampoc no era únicament joves, eh? Hi havia també gent
sí, en
adults.
Sí.
Què els diríem als joves perquè s'impliquin?
Quan un és jove té ganes de fer moltes coses, oi? Doncs potser és una de les més interessants, primerament perquè es tracta de situacions de persones, no és una mercancia qualsevol. O sigui, es tracta de persones i de pobles on estan tants d'habitants que pateixen. Si no, ja no hi anem, diríem.
Quan els hi parlava i em comentaven de la sensibilització, jo recordava quan era jovenet, també, i anava a escola, que ens repartien uns sobres de Mans Unides.
Sí,
això encara
per
la campanya. Fa,
per la campanya,
es fan
sí.
Campanyes, encara?
Sí, sí, al febrer. Sí,
el segon diumenge de febrer sí. És la campanya, que és una campanya manada per l'Església, perquè som una ONG de l'Església, naturalment, i es fa la campanya a les parròquies.
Normalment hi ha resposta?
Sí.
Depèn molt dels rectors, de les parròquies.
Sí.
És una de les coses que...
Clar, el rector, si s'implica molt el rector, doncs la gent respon
més.
La gent
també.
Sí. Sens dubte. Però sí.
Roser Cindrelli i Maria José Postigo, responsables del Departament de Parròquies de Mans Unides, moltíssimes gràcies per venir avui a l'estudi de Ràdio Estel i donar-nos aquesta visió sobre tot el treball que fa Mans Unides, que ha fet durant 60 anys i que esperem que faci durant 60 més.
Moltes gràcies per haver-nos regalat.
Fins la propera.
Més enllà de la parròquia, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel. BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança.
S'assembla a tu. Beneït siguis, oh Senyor, per la lluna i els estels. Els has creat preciosos i vells i clars a la foscor. Omnipotent, altíssim Déu, oh bon Senyor, Teu serà la glòria i l'honor i tota benedicció. Senyor, pel temps enfosquit i el serè, i pel vent que avui refresca, tot donant-nos a la cara. Beneït siguis, oh Senyor, per la llum i l'aigua clara. Ell és molt útil, és humil i casta, i entra en el nostre interior. Omnipotent, altíssim Déu, oh bon Senyor, serà la glòria i l'honor
beneït siguis el Senyor. Pel foc que avui ens escalfa, ell és alegre, ben robust i vell, ens dona llum i calor. Beneït siguis el Senyor, per la terra, mare nostra, es dona els fruits, les flors i l'herba, ens sosté i ens alimenta. Senyor, per la mort nostra germana, ningú serà capaç de defugir-la. Llueu i beneïu. Beneït siguis, oh Senyor, per la germana amistat, perquè tothom necessita d'algú per fer el seu cor més humà.
Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
I a més enllà de la parròquia, parlàvem ara mateix amb l'ONG Mans Unides, una ONG molt vinculada a les parròquies, i precisament viatgem cap a una parròquia en concret. Ens desplacem cap a Rubí, a l'església de la parròquia Santa Maria de Rubí, i el diaca Miquel Mires, qui, per cert, va presentar el llibre el passat dia 27, Història de Santa Maria de Rubí, un somni fet realitat. Anem més enllà de la parròquia i parlem d'aquest somni. Senyor Miquel Mires, què tal? Gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Segur parlarem d'aquest llibre, però abans de tot, deixi'm preguntar-li: per què vostè va decidir fer-se diaca?
Bé, diaca no te'n fas. Sant Pere no es va fer papa. Sant Pere va respondre una crida. Vine i et faré pescador d'homes. Doncs el diaconat és exactament igual. És que dèiem abans, els diaques no existeixen, cada diaca. El meu cas concret, l'any 80, quan van ordenar el Nadal, Lluís Nadal, a Badalona, dues senyores de la parròquia, que eren catequistes, això van anar, perquè el coneixien, i bueno, van allà. I la setmana següent estava allà a la sacristia ajudant a la parròquia, com sempre, i em van portar el full de cants que els havien donat, i em van dir: mira, això és el que hauries de fer tu. I jo vaig dir: home, sempre esteu disposats a carregar el mort amb un altre. Però després vaig dir: coi, i per què no? I vaig començar a anar rumiant, i per què no? Que no trobava un per què no sòlid. Vaig parlar amb la Matilde, la meva esposa, i la meva esposa que em va dir: fixa't, Miquel, que tu vas estudiar per capellà, vas estar 6 anys al seminari i ho vas deixar córrer, assegura-te'n. Això no em va dir res més que això. Bueno, en vista que tampoc no trobàvem cap perquè no sòlid, doncs vaig anar a parlar amb mossèn Blai, que havia sigut el primer rector, que jo estava a Granollers, vam estar parlant, després vaig parlar amb mossèn Anton, que era el rector que tenia llavors, I, esclar, jo no, tampoc ell no m'ho trobava. I jo sí que li deia, però escolta, és que jo això d'una... Llavors es deia que havia tenir una tasca diocesana, jo no m'hi veia. I em va dir, no et preocupis, jo parlaré amb el delegat. Bueno, i ell va parlar, i quan va tornar em va dir, mira, tal dia, no em recordava el dia, que era tal dia, tens entrevista amb el mossèn Joan Oriol. Llavors era el delegat. I, bueno, el vaig anar a veure. Vam estar parlant, i em va dir, bueno, doncs mira, això necessita un discerniment. Doncs mira, matricula't a l'Institut de Teologia de Barcelona, has de fer 3 cursos per graduar, per tenir el graduat en teologia, i durant aquest temps anirem parlant, anirem veient a veure si hi ha algun per què no, o si hi ha algun per què sí. I veig aquí, doncs, que d'aquesta manera va ser la meva... O sigui, ni va ser el rector l'anterior ni l'actual a qui em va cridar. Van ser aquelles dues senyors que van dir, mira, això és per tu.
Quants anys porta sent diaca escrit de Santa Maria de Rubí?
33. 33 farà el dia de la Puríssima, si te vol farà 33 anys. Va ordenar el 86.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quants canvis ha viscut aquesta parròquia en 33 anys?
He tingut 9 rectors. Si no,
9 rectors,
9 rectors he tingut, sí. Alguns han sigut rectors d'un... o administradors parroquials d'un any per traspassar, però bueno, els altres han durat més o menys temps. I cada vegada el canvi és més o menys radical, però hi ha qui... Normalment, tots solen ser bastant prudents, i hi ha una norma no escrita que diu que el rector, quan arriba al primer any, ha d'observar i anar mirant, anar prenent nota. I al cap d'un any és quan ja pot començar a canviar. Però n'hi ha que, no, com que no està escrita aquesta norma, doncs no s'hi atenen, ni arriben, i bum, 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 i normalment no sol funcionar.
De dir que ara és mossèn Víctor Galindo, el rector de la parròquia, de Santa Maria de Rubí. Què tal aquest canvi?
Bé, tenint en compte que, esclar, que no és rector total, perquè ell treballa a l'escola Montserrat, però bueno, això el bisbe ho entès així i ho ha acceptat, i jo doncs a tots he intentat... I jo, quan arriben sempre els dic, mira, jo espero no dir-te mai... Això sempre s'ha fet així, perquè no hi ha res que sempre s'hagi fet així. I si alguna vegada t'ho dic, no me'n facis cas. Perquè jo em sembla que tot pot canviar, i sempre canviar, no canviar per canviar, sinó després d'una anàlisi i de dir, bueno, doncs mira, això potser si ho provem, si no una cosa no funciona, no cal que canviïs. Ara, si una cosa no funciona, mirem com som capaços de fer que funcioni millor. Mm-hmm.
Ara sí, de cop i volta vostè es decideix escriure la història de Santa Maria de Rubí i la titula Un somni fet realitat. Mm. Per què un somni?
Perquè, ja veuràs, quan... Mira, a Rubí, l'any 62, quan van ser les riuades, hi havia 10.075 habitants. L'any 68 van ser 20.302. De cop, 6 anys, esclar, un volum. Llavors el rector que hi havia a Sant Pere va veure que allò es desbordava, i a més hi havia 4 projectes urbanístics amb 4 punts de Rubí diferents, que allò prometia créixer encara moltíssim més. Bueno, ara, actualment, l'any 2008 ja van ser 70.000, i ara estem, segons l'INE, a febrer del 2016, 75.167.
Déu-n'hi-do, eh?
Realment n'hi ha uns quants més. Però, bueno, és... Llavors, és clar, això volia una parròquia sola, no podia absorbir tot allò. Per això a Barcelona, l'any 69, uh-huh, el bisbe de Barcelona va fer un decret creant les 4 parròquies. Santa Maria, al barri de les Torres, Can Cabanyes, Sant Pau, el 25 de setembre, Rubí 2000, Sant Josep Obrer, a Can Oriol, i el Pinar, la parròquia de Sant Feliu. I això, per això va ser 4 parròquies que van ser creades fins a cop, però, esclar, la parròquia ja està creada. Ara que, com ho fem?
De fet, vostè decideix escriure aquest llibre, com dèiem, i el passat dia 27, que es presenta aquest llibre a la mateixa parròquia. Eh? Com va ser aquesta presentació?
Bé, va anar molt bé, va ser molt participada. Els vaig dir, escolteu, no vulgueu que avui us firmi tots els llibres, perquè si algú us fa il·lusió, doncs jo cada dia, a partir de les 6 de la tarda, estic aquí a la parròquia i podeu venir.
Oi, arribarà Sant Jordi, eh?
Sí, també, si Déu vol.
Déu-n'hi-do.
Però vull dir, nosaltres allà a Rubí, l'organització aquesta de les Torres, que vam lluitar per aconseguir que fos Can Cabanyes i no hem aconseguit, encara que hi ha l'avinguda Can Cabanyes. Hi havia una maqueta que era bastant més gran que aquesta taula que tenim aquí a l'estudi, i al mig hi havia una plaça jardinada amb uns amb una església al mig. Uh-huh. I els papers de propaganda que repartien deien el prestigioso conjunto residencial Las Torres de Rubí frente a Estación Ferrocarril. Le ofrece maravillosos pisos en venta, de renta limitada, con una mínima entrada y mensualidades como un alquiler, habitables en el acto, y extraordinarias tiendas en alquiler situadas en la futura gran plaza central del conjunto frente a la iglesia. I, esclar, el senyor bisbe s'ho va creure, que hi havia una església. I va dir, doncs mira, va nomenar un primer quòrum que no es va atrevir, i després va nomenar, l'any 70, va nomenar mossèn Blai, i li va dir, mira, com que la parròquia de Sant Pere, mossèn Jaume Torrent, està malalt, tu te'n pots anar a viure allà amb ell i l'ajudes. I quan t'hagin fet l'església, tu no has de pagar de res, quan t'hagin fet l'església, doncs et fas càrrec de la teva parròquia. Molt bé, pintat així, tot és perfecte. Però l'organització aquesta anava creixent i més o menys quan hi havia la meitat feta, quan es havia de fer la de la plaça aquella jardinada i tota aquesta, s'ho van vendre a ells mateixos. Però és que llavors ja els compromisos que hi havia ja no valien. Eren, o sigui, l'any 68 es van fer unes promeses de que hi hauria, uh-huh. I després, quan va ser realitat, doncs bé, al final hi va haver una sèrie de persones que van creure que allò del decret estava molt bé, però que hi havia d'haver alguna cosa més. Llavors, clar, com que mossèn Blai estava allà a Sant Pere, atrafegat i amb feina més que suficient, doncs, bueno, i, com que no et preocupis, doncs no es preocupa. I dues senyores, la Teresa Xicota, metal·lúrgica, i la Francisca Balcells, teixidora, el van anar a trobar i li van dir, mossèn, vostè és el vicari de Sant Pere o és el rector de Santa Maria? I feia un any que estaven allà. I diu, home, jo tinc el nomenament d'ecònom de Santa Maria, però on tinc d'anar? On és Santa Maria? I elles li van dir, escolta, si nosaltres li busquem un grup de gent, vostè vindrà? I van encantat, de seguida, immediatament. I es van començar a moure. I després de moltes trobades i moltes això, a l'estiu del 72, van parlar amb una senyora que tenia un parvulari, el parvulari Lixent, la senyora Maria, i va dir, sí, aquí el dissabte a la tarda, que jo la canalla ja hem plegat i això no tinc cap inconvenient, dissabte a la tarda podeu venir aquí. I ven 8-10 persones que es van anar trobant allà un cop al mes, feien la missa, llavors començaven de parlar projectes, com ho podem fer això. Que si allà, que si aquí... I va dir, escolta, per què no fem una missa aquí a la plaça, el que després seria la plaça dels nens? I allà la senyora Maria els va dir, escolti, per què no la feu aquí, al jardí de l'Ixent? I tu, com dir, jo arribo a casa pel mes de desembre, arribo a casa i la Matilda em diu, guaita, papa, guaita que ens han posat aquí a la bústia. I hi havia un dibuixet, un fotocopiat, unes torres altes, un matrimoni i una criatura petita, i deia, la comunitat cristiana de Santa Maria de Rubí desea que la venida de Jesús les llene de alegría y les invita a la misa de Navidad, que se celebrará, si el tiempo lo permite, a las 12 del mediodía del próximo día 25 en el patio del Parvulari Ixent, Paseo de las Torres 14. I jo vaig dir, mama, en nom de Jesús he vist ficada disbarat i va quedar tot... No, hi anirem, si diu que som cristians i fan la missa, hi anirem. A veure què passa, a veure qui són aquesta gent. Bueno, que es diu la comunitat de Santa Maria, comunitat cristiana, i vam anar-hi, i encara hi som.
I encara hi som.
I encara hi som.
I de fet, vostè diaca d'aquesta...
Sí, exacte. I bé, doncs a partir d'aquí va néixer això, de, bueno, comencem de buscar. Però és clar, on ens trobem, on anem, qui som. I, bueno, amb aquesta missa van acudir unes 50 persones, aproximadament. Uh-huh. Hi ha documents fotogràfics en blanc i negre i això. I, bueno, coneixent de, alguns eren del barri, altres no eren del barri i tal, i, bueno, aquí va començar a sortir, doncs, aquest primer embrió d'aquesta comunitat cristiana. I llavors vam començar a moure i ens van dir que hi havia aquella església primera, això ja estava descartat, però ens van oferir un solar, uh-huh. Un solar situat entre dos blocs de 8 pisos, i que tapava, era una entrada a la plaça, el que després seria Plaça Nova. I, bueno, si tenim això, doncs, bueno, vam començar a moure les això, es va fer un projecte, es va posar en contacte amb uns arquitectes, i es va fer un projecte. I, bueno, van començar les reunions a veure com això... Podem fer una església? Serem capaços de fer una església? Bueno, fem números. I algú va parlar que en aquest projecte, doncs, que uns 4 milions de pessetes es calculaven que es podria fer l'església. I llavors van dir, mira, doncs mira, busquem 100 famílies que donguin 1.000 pessetes mensuals durant 40 mesos i ja tenim l'església feta. I han dit, sí, però esclar, 100 famílies, estem parlant de l'any 72, que puguin donar 1.000 pessetes, tampoc és tan fàcil. I algú més va dir, oh, doncs, escolta, per què no fem al revés? 1.000 famílies que puguin donar 100 pessetes mensuals, o 200 o 300, però al mínim 100 pessetes mensuals, durant 40 mesos, i tenim els 40 milions, i no descartem a ningú. En teoria, qui no pot despendre's de 100 pessetes mensuals, si és una cosa en la que creus? I doncs així va començar, i aquesta va ser la meva tasca.
Déu-n'hi-do, finalment es va construir la parròquia. Què va significar pel barri aquesta construcció?
Pel barri va significar que era un barri que estava previst per 12.000 habitants, no hi havia cap servei, no hi havia cap lloc de reunió, no hi havia res, res. I llavors, doncs, bueno, a base de vam començar de moure... Llavors, al començar a moure l'assumpte, va resultar que el prestigioso conjunto residencial de les Torres no tenia pla parcial. Només tenia permís d'obres i anava fent blocs. Una zona que estava limitat a 8 pisos alçada estaven fent blocs de 15 i 16 pisos. Estaven fent més de 200 pisos per metro quadrat en un lloc que no s'hi podien posar més de 100. I tot això hem destapat nosaltres. A través i vam dir, si ens obligueu, ens hi posarem aquí, taparem això. I si hem de deixar un passillo, posem una Mare de Déu al mig. Però si ens obligueu, farem, però no és. Llavors, bueno, van començar a moure i també havien deixat un solar d'uns 700 metres quadrats per una escola. I el Ministeri d'Educació va dir que no, que ell necessitava 10.000 metres. I, bueno, doncs vam dir, ah, doncs escolti, per què no fem aquest canvi? Cuidado, que mai ningú pugui dir que hem ensorrat una escola per construir una església, perquè llavors aquell any ja la cosa començava de venir mal dades. Bé, doncs es van començar a fer... Això va portar 4 anys, i aquells 4 milions es van convertir en 7,5. Per tant, es va haver d'ampliar aquelles, però va ser una cosa... Llavors, bueno, al final vam aconseguir que ens deixessin, un local que hi havia entre la Torre D'Ei i l'edifici Albatros, un local que hi havia 100 i pico metres quadrats, que el tenien ocupat, no el tenien llogat, i vam dir, bueno, doncs, si ens el deixeu, ens el deixat, vull dir, no podem pagar res, ens el deixat. I van dir, sí, van dir, bueno, doncs mira, aquí està. I vam començar allà sense... No vam poder posar ni instal·lació d'aigua ni de llum, perquè no teníem peles. El primer tresorer que vam tenir, senyor Serra, havia sigut encarregat textil, i deia, els cèntims són sagrats, i per tant no es compra res que no tinguem els cèntims. Bueno, doncs si ens és així, doncs esclar, vull dir, 50 persones que es comencen de trobar per allà, doncs la cosa pintava. Per això era un somni. Serem capaços o no serem capaços d'aquesta església? Bueno, doncs vam començar d'empènyer, vam convocar una roda de premsa, vam venir La Vanguardia, el Correu Català, el Rubricata, que era un diari de Rubí, i vam preparar un dossier amb documentació per veure, i efectivament a partir d'aquí vam començar a publicar articles, vam veure que la cosa no estava bé, llavors hi havia un altre problema allà al barri, a part de que ningú sabia on anar, que hi havia deien el barri de les Sabines, hi havia de passar una autopista, i bueno, tot això va sortir de cop i va bullir molt l'olla, i vam aconseguir, doncs, això, que ens canviessin. Però això ens va costar 4 anys, i per tant els preus anaven pujant. Per això continuo dient que era un somni, que no ens preparo que... I al final, bueno, al final vam aconseguir el projecte definitiu amb aquest altre solar, que era obert, o sigui, també donava la plaça, però sense tapar l'entrada. Doncs vam aconseguir que aquest local, i vam aconseguir, només ens vam poder comprometre per les associacions que teníem, a fer el que era el cos de l'església, amb el pis pel rector a sobre, amb un cantó, i vam posar la valla i els fonaments de lo que després serien dos blocs, un bloc de dos pisos, tenim tots els serveis. Però això va ser bastant després. De moment només vam obrir així. Amb això, tant és així que l'Església no es va poder dedicar fins al cap de 20 anys perquè teníem un altar portàtil. En fi, el mateix que havíem aconseguit adquirir per la tenda, aquella Santa Maria de la Tenda, doncs ho vam traspassar després a l'Església.
Tot plegat és tota la història que ens va narrant el diac adscrit de la parròquia Santa Maria de Rubí, el senyor Miquel Mires, ara mateix als micròfons de Ràdio Estel. Una història molt ben documentada en aquest llibre Història de Santa Maria de Rubí, un somni fet realitat, i que el senyor Mires m'anava ensenyant, no? Una mica els documents sí. Que anava portant, etc. Això ho hem dit als oients perquè es facin una idea de com ho va explicant el senyor Mires, eh? Jo li preguntava abans per la relació de la parròquia quan va néixer amb el barri. Com ha canviat això? És a dir, a dia d'avui, quina és la relació de la parròquia amb tot el barri?
Continuem col·laborant amb l'associació de veïns, només cadascú a casa seva, però hi ha col·laboració, perquè pensa que llavors, quan dic, no hi havia res, i nosaltres, doncs, el local, com que ens el havien deixat, nosaltres el deixàvem. Allà havíem fet reunions, Bandera Roja, PSUC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, i nosaltres només dèiem, mireu, aquí està, allò és per l'església, ja tenim l'escadrilla i tal. Aquí darrere hi ha aquesta taula gran, aquí teniu una escombra i un recollidor. Quan marxeu, ens heu de deixar net com està ara quan heu arribat. I vam estar, les associacions de propietaris també reunien allà. És que no hi havia si ara no em falla la memòria, no va ser fins al 97 que l'associació de veïns va tenir un local propi.
Li preguntava també per aquesta relació de la parròquia amb el barri. Deixi'm preguntar-li a la inversa. Quina és la relació del barri amb la parròquia?
Ens han respectat sempre molt, perquè han vist que, bueno, que nosaltres, inclús en un moment, al principi, nosaltres el que havia de ser el pis del rector només estava fet les quatre parets. I llavors allò ho feien servir per reunions. I un partit polític, ara no me'n recordo quin va ser, va posar un anunci que tendrien un encuentro político i tal en la iglesia. No, en la iglesia no, en el piso. O sigui, està en la iglesia perquè està aquí, però no. La iglesia és otra cosa. El piso sí, el piso està a disposició de tot el que lo necessite i se lo dejamos a todo el mundo, igual que havíem fet quan estàvem allà d'això. I per això sempre ha sigut, i hem tingut relació amb l'associació de veïns. Jo mateix he col·laborat, quan jo em vaig jubilar, doncs vaig estar un temps fent tallers d'alfabetització. Només van apuntar tres senyores, perquè ho fèiem a les 3 de la tarda. Perquè llavors jo tenia... A vegades havia d'anar a acompanyar nets al col·legi o anar-los a buscar a les 5 i fèiem de 3 i mitja a 5, perquè així a 4 i mitja, sense mirar massa el rellotge...
Aquella feina perquè... de l'àvia.
Exactament.
Déu-n'hi-do. Hi ha molts joves que participen de la comunitat parroquial?
No massa. N'hi ha uns quants. Hi ha un grup de TZ, per exemple, que fa una pregària d'estil de TZ cada mensual, però no hi ha alguns, perquè els grups de jove que al principi havien estat allà, ara com que són pocs, s'han unificat amb els de Terrassa i solen fer les reunions a Terrassa. Uh-huh. Alguna vegada han fet alguna reunió allà als nostres locals, algun diumenge, i això, però no tants com voldríem. Alguns en tenim, però no tant com voldríem. Però això ha sigut una història... Jo recordo quan fa molts anys, quan jo tenia... Estava allà al Berguedà, a Fígols, uh-huh. a la colònia minera de Fígols, doncs anàvem a missa fins als 14 anys. Els 14 anys començaven de treballar, els que començaven a treballar a la Límpia, on rentaven el carbó per classificar i això. I tots, no hi havia atur, eh? Tots eren... Clar, al moment que començaven a treballar, deixaven d'anar a missa. I llavors hi havia una generació que no hi ha sigut mai a l'església. I llavors ja hi havia els avis. Els pares, pocs pares d'aquella canalla, i els avis. I això continua mantenint més o menys així. Aquí, pel que jo havia, és clar, per mi el xoc va ser, clar, baixar acostumat a la muntanya, a estudiar al seminari de Solsona, i baixar a Barcelona, i podies estar tot el dia caminant i no acabaves. Doncs el xoc va ser bestial, però bueno, el vaig assumir i el vaig passar bastant bé.
Quina crida ha de ser la que ha de fer una parròquia per acostar els joves a la fe?
Això és el... Suposo que encara no l'hem trobat.
Li he fet la pregunta al milió, una mica.
Sí, no, esclar, vull dir, aquesta... Però aquest problema jo em sembla que sempre hi ha sigut a l'Església i sempre hi ha hagut un moviment de joves, però que també es van diluint. I, per exemple, nosaltres... Jo no entenc que un jovent que es diuen d'Acció Catòlica o que es diuen d'això i que la missa del diumenge no els estimen més la reunió. La reunió que fan ells, que potser fan un projecte i van a ajudar amb una escola d'això, però que si això no se sustenta amb la pregària, no sé com pot viure això. No, a mi em costa imaginar-m'ho.
A més, Santa Maria de Rubí, com moltes parròquies d'arreu del país, fan una acció assistencial important, eh?
Sí, tenim... El Càritas allà és arxiprestal. Mm. Perquè cada parròquia no pot muntar el xiringuito i tenir un assistent social i tal. Llavors es fa, i amb voluntaris de cada parròquia treballen en grup amb les ordres de l'assistent social. Que és, i llavors, quan arriba alguna persona, nosaltres tenim una caixeta i tot el que es recull d'aquella caixeta ja diu Càritas, doncs, i després les tres col·lectes que es fan al cap de l'any a Càritas, diocesana o arxiprestal, però l'assistència la porten a estar centralitzada a la parròquia de Sant Pere. Mm-hmm.
Quina ha de ser l'educació en la fe pels més petits? A través de la catequesi?
A través de la catequesi hauria de canviar molt, perquè el problema és que et ve una criatura amb 8 anys que no s'ha assenyat mai. I, esclar, el primer que li has d'ensenyar és assenyar-se, però... I llavors, aquí és on coixeja tot. Criatures que són batejades, algunes no, també en venen uns quants cada any, que tenen 8 anys i no han sigut batejats abans i volen fer la comunió, però els altres, els que són això que en diuen cristians socials, i els van batejar i ara han de fer la comunió. Alguns ja tampoc no la fan, no és tan massiu com abans, però hi ha un buit, hi ha alguna cosa aquí que falla. I allò que dèiem abans de l'administració, doncs ara podem dir de la formació. Perquè a nosaltres ens van assenyar els avis, els pares, assenyar-nos, per nostre teníem un Sant Crist. Ara, a les cases, jo vaig a vegades visitar malalts i no veus un Sant Crist enlloc en una casa. Abans el Sant Sopar estava a totes les cases. Jo encara tinc el que em van regalar una tia de la Matilde. És de guix, vull dir, no té cap interès artístic, però encara el tinc penjat allà al menjador. Ara no hi són. El Sagrat Cor, amb trou, amb estampa. Abans estava tot arreu. I ara no està, a les portes. I ara no hi és.
Sap que l'he notat? Que parla amb molt carinyo i amb molt amor cap a la Matilde.
Home, són 56 anys, casats.
56, eh?
56 anys de casat. Perdó. Ella ara ha fet els 82 anys i jo els faré a l'agost, si Déu vol.
D'una història d'una parròquia, una història d'amor. Història de Santa Maria de Rubí, un somni fet realitat. Visitin aquesta parròquia perquè de veritat que val molt i molt la pena. Miquel Mires, diac, ha escrit a aquesta parròquia de Santa Maria de Rubí. Moltíssimes gràcies per venir avui al Més Enllà a parròquia i explicar-nos tota la història de la
gràcies
seva parròquia.
Gràcies a vosaltres per invitar-nos i estem a la vostra disposició per qualsevol cosa. Si un altre dia necessiteu ampliar o alguna cosa, estem sempre a la vostra disposició.
Segur que comptem amb vostè per una altra ocasió. Fins la propera. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès que ens estan escoltant, si volen anar més enllà de la parròquia, si ens volen acompanyar a través dels micròfons de Ràdio Estel, anar més enllà de la parròquia, ja ho saben, i tornem el proper dissabte a la 1 del migdia, això sí, amb l'equip habitual, Antoni Huguet a les tecles del so, amb Virgínia Espadaler com a responsable de producció i amb qui els ha parlat, Joan Trias, que passin una molt bona setmana. Adéu-siau.
Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias. BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Thank you.
Ràdio Estel.